Hola.
Hola.
Mira, està bé, eh? Teniu companyia avui que estan fent obres.
Ah, molt bé, eh?
Com s'acosten eleccions,
ideal,
fan obres.
Ara han d'inaugurar alguna cosa.
Ja.
Ens estan fent aquí un hotel.
Sí, escolta'm, tu. Hola, Òscar Dalmau, bon dia.
Hola, bon dia. Bon Sant Jordi a tots,
bon
eh?
Bon dia. Mira que la sentada que hi ha avui...
Aquesta gent sí que té mèrit.
Hosti, si té mèrit.
Sí que teniu mèrit.
Perquè ara n'hi ha alguns que encara en tenen més que ells aquí, que és alguns que encara queden per aquí, que quarts de 10 eren aquí.
Ja éreu aquí.
Ha caigut un... Hi ha hagut gent que porta des de les 8 del matí, o abans de les 8.
Però...
Hi ha caigut... Mira, gent a 3 quarts de 8 ja eren aquí. Hi ha caigut un patac d'aigua a quarts de 10 que fins i tot s'ha inundat tot.
Però que no teniu casa. Nosaltres venim, hem vingut perquè, bueno, s'ha de vendre el peix, però
ja.
Hem de guanyar el sou.
Què, Mònica?
Què, molt bé, no? Ja no penso dir mai més les 9 i les 10 del matí.
Sí, esclar, sí, perquè a les 6 del matí l'hem preguntat, escolta'm, quan comença, quan, no,
quina mala llet.
Un ruixats i tal, diu, entre les 9 i les 10 s'acabarà. Bum! Efectivament, ha caigut, però ha acabat una hora més tard.
És molta precisió, eh?
És molta precisió.
No, ara, parlant seriosament, ens hem equivocat d'una hora.
D'una hora no és molt, no és molt.
No és molt.
Però, bueno, pels que fem el programa aquí, estem embullats, sí.
No, és veritat que si estàs a l'aire lliure es fa llarg, però també la gent ha vingut amb paraigua, que si... T'imagines que dic que serà un dia de sol, hauríem vingut sense.
Ja, no. Molt ben fet. No, moltes gràcies, Mònica, moltes gràcies. Per cert, recordeu que estem a les acaballes, ja? Estem a les acaballes. Lot de 24 llibres que avui us dona el món a RAC1, amb el llibre del Carlos Tanón, el del Marc Artigau, el de la Mònica Usart, el de l'Albert Espinosa, el de la Kate Mosse, el de la Pepe Rubianes, un del Pepe Rubianes, a mi no me callen, l'Albert Casals, el llibre del Gerard Quintana, el dels barcelonins i barcelonines del Màrius Carol, el Xavier Aldecoa, el del Pablo Carbonell, un llibre que hem escrit amb en Marc Artigau, la Lola Garcia, el Toni Muñoz, el John Carly amb il·lustracions de l'Oriol Malet, la Bet Rodergues, un altre llibre dels cafès amb gent interessant, el Rafael Nadal, el llibre del Sílvia Soler, del Sergi Pàmies, del Santiago Lorenzo, del Francisco Ibáñez, que l'hem tingut aquí fa uns moments, el Víctor Amela i del Joan Roca, però del cuiner del celler.
Això s'ho ha d'endur algú a casa.
Algú s'ho endur a casa, sí.
Però això pot ser una putada.
Ja.
Si no ha vingut amb un tràiler...
Ja. concursmon@rac1.net. Envia un mail, senzillament, concursmon@rac1.net. I d'aquí uns moments, l'Òscar Dalmau serà l'home innocent.
Jo?
Sí.
Però encara no. Encara no. concursmon@rac1.net. He de dir que, pel que em diu el Jofre des de la redacció, hi anem per sobre, em sembla que anàvem per sobre, i anem per sobre els 3.000.
3.000 e-mails.
E-mails, de gent diferent. concursmon@rac1.net, aquest lot de 24 llibres, abans de les 12 sabrem qui se l'endurà. Aviam, Mònica.
Digue'm.
A tu t'hauria agradat néixer en un país de tornados com els Estats Units, per exemple, o no? Perquè...
Sí. Home,
passa una cosa amb els meteoròlegs...
Són uns sàdics.
Que si riuen, vol dir que està caient... Adéu és Cristo. Si no, és que és molt avorrit.
Però això és com els periodistes, no? Quan passa alguna cosa,
també,
per exemple, quan hi ha eleccions,
sí,
no?
Bueno.
I viviu tot molt més intensament que no pas un dia normal, un dia habitual. Doncs als meteoròlegs ens agrada que hi hagi moviment. Mm. I, de fet, a mi m'agradaria viure en un lloc on... Catalunya no es queda curt, amb tema de fenòmens meteorològics, però sí que un lloc on hi haguessin fenòmens més extrems com huracans o tornados, m'encantaria. De fet, jo sóc meteoròloga, ho he explicat altres vegades, perquè vaig veure la pel·lícula Twister, on la Helen Hunt perseguia tornados, i no només els perseguia, sinó que, a més, intentava millorar els pronòstics, perquè els homes i les dones del temps el que intentem és que no hi hagi, normalment, danys ni materials ni personals. Quan avisem d'un fenomen extrem, el nostre objectiu és que ningú es faci mal, no?
Yeah.
I en fenòmens com aquests encara falta molt per estudiar, i jo crec que si estigués allà m'agradaria també millorar aquest sistema de previsió.
És un país avorrit, Catalunya, o no meteorològicament parlant?
No, jo crec que no. Hi ha un munt de fenòmens. De fet, avui ho heu pogut experimentar aquí mateix, amb aquests ruixats. Tenim calamarsades, tenim pedregades, tenim tornados, llevantades, tenim un dia en què ens podem moure des del Pirineu, que estigui nevant, fins a la costa, que tinguis un bon sol. És un país que és molt variat pel que fa al temps, difícil de pronosticar a vegades, que això ens ho posa difícil, però també interessant, i com tenim el mar Mediterrani i tenim aquesta orografia, tot plegat ens ho fa molt divertit.
T'hauríem de preguntar amb el Marc Artigau i el Guillem Terribas, quan parlem de llibres, que és el temps a la maleta, 25 llocs on voldries viure. De què va?
Doncs mira, són 25 llocs del món on passen coses molt extremes, siguin llocs on fa molt fred, on fa molta calor, on hi plou molt, on hi ha fenòmens més extrems com els tornados o els huracans, i aleshores són 25 llocs del món on vosaltres podeu anar a experimentar aquestes situacions tan extremes. N'hi ha que són més agradables i n'hi ha que ho són menys, i fins i tot alguns d'aquests llocs ja tenen el turisme enfocat a aquest tipus de fenòmens.
Per exemple?
És a dir, Death Valley... tothom hi va perquè fa molta calor i vol experimentar aquesta situació de temperatures extremes.
Són 25 llocs per anar a patir.
Per anar a patir. O per anar a gaudir, perquè, per exemple...
A gaudir?
Sí.
A 60 graus centígrads?
No, tens Tromsø, que és un lloc situat a Noruega.
Què s'hi pot fer,
aquí? Que pots anar a veure aurores boreals. Perquè no només m'he centrat en temes del temps, sinó també hi ha temes d'astronomia...
Però vés-hi abrigat.
Exactament, estan abrigat. Sí, sí. És a dir, que és un tema per gaudir per una banda i per patir per una altra, podríem dir. Sí.
El temps a la maleta.
Sí. El vols?
Vull veure, ja el tinc jo.
Està ple de pòstits i apunts.
Per què porta els pòstits i els apunts?
No sé, m'agrada tenir-ho tot sempre molt controlat.
Terranova, un dels llocs amb més boira.
Sí, exacte, 200 dies a l'any de mitjana.
Però això és Lleida, això és Lleida, això és Lleida.
200 dies són molts, eh? Sí, no en tenim tants aquí.
El poble més fred, Oymyakon, on és això?
A Sibèria.
I quin fred fa?
Van arribar a 71 graus sota zero. Us haig de dir que aquests llocs que hi ha en aquest llibre... no vol dir que sigui el lloc on fa més fred, sinó on s'ha registrat, perquè com no tenim tot el planeta ple d'estacions meteorològiques, no podem calcular totes les temperatures de tot arreu. Per tant, aquí és on s'ha mesurat la temperatura més baixa.
I el Death Valley és on fa més calor?
On fa més calor.
Quan?
On s'ha arribat als 56 i poc graus, sí. Sí, sí.
És què prefereixes, 56 per sobre o 71 per sota?
Doncs no sé què dir-te, eh? Jo potser prefereixo el fred, perquè mira, et vas tapant, no?
Sí,
vas tapant.
Però arriba un moment que no et pots tapar més. Penseu que en aquest poble no tenen ni canonades, perquè el sistema quedaria totalment congelat. Aleshores, per exemple, el bany el tenen situat a fora de casa, és una mena de caseta amb un forat, i tu has d'anar allà i no tens...
Però si es queda gelat el pipi.
Es queda congelada la persona. Has d'anar tapat per tot arreu, perquè t'arriben a congelar fins i tot les parpelles en situacions extremes. Wow. I penseu que aquí ens queixem molt, però allà els nens, si la temperatura no baixa de 52 sota zero, van a l'escola. Si hi ha previsió de 53 sota zero, aleshores es queden a casa.
En 48, sí, sí. Imagina estar a casa, el nen, hosti, 48, avui és al col·le.
Tots aquells que es queixen als barracons, fa molt fred, eh?
Sí, clar.
Escolta'm, Òscar.
Digue'm.
Tu fas un llibre, és al·lucinant, i un dia em vaig quedar molt fiant, perquè els que estem a Instagram, seguim amb l'Òscar Dalmau, que és fil musical amb PH, eh? Fil musical, el seguim a Instagram i vam veure, hosti, quines coses més estranyes que penja. I esclar, penges, bàsicament, tu devies tenir una vocació frustrada d'arquitecte, no?
A mi m'agrada molt l'arquitectura, sí, però no en tinc ni punyetera idea, ni de números a l'hora de fer càlculs, això que fan els arquitectes, ni de fer plànols, de fet no sé llegir plànols, ni dibuixar. Dibuix tècnic, per exemple, era horrible, però sí que és veritat que m'interessa molt aquest art, no? Com és l'arquitectura, de poder fer-te tu el teu propi niu, diguéssim. És un art que ens apropa molt, no?, els animals.
Clar, però tu a l'Instagram, durant molt de temps, has anat penjant des d'edificis fins a façanes, fins a portes, fins a vitralls.
Sí.
I d'aquí ha sortit un llibre que es diu Barcelona Retro, i exactament aquí, m'imagino que és, tot el que tu has trobat per la ciutat de Barcelona, que arquitectònicament t'ha cridat l'atenció?
Sí, de fet, tot respon una mica a la mateixa època que a mi em tira musicalment o a nivell de vestir o de disseny gràfic, que és aquestes dècades dels anys 50, 60 i 70 del segle passat, on, bé, hi havia un tipus d'arquitectura que potser no està prou valorada actualment, que és l'arquitectura moderna. Són edificis, de vegades la gent et diu, home, és que són molt sossos. Clar, no és el modernisme, aquestes façanes amb trencadís ceràmic de mil colors, sinó que de vegades doncs, són edificis brutalistes, plens de formigó, però d'una època en què també hi havia una estreta col·laboració entre els arquitectes i els artesans i els artistes. Eren edificis on els vestíbuls doncs, hi podeu trobar mosaics ceràmics, vitralls, s'hi pot trobar pintura, escultura moderníssima...
Tot el que surt al llibre, ho has visitat?
Tot està visitat, sí.
Perquè les fotografies són totes teves?
Totes són les fotos meves fetes amb telèfon mòbil. Això és la precarietat del mercat editorial. Haguéssim pogut fitxar un fotògraf.
Un fotògraf? exacte, no? Fent tu
home,
mateix.
Pensa que és un treball de camp que porto doncs, potser 10 anys o 11, no sé, des de quan estic jo a Instagram.
Em pots dir el que a Barcelona, un racó de Barcelona que tu diguis, mira, jo recomano a la gent que vagi a veure això, que a mi m'ha semblat fantàstic.
Home, hi ha un... A veure, te'n diré un parell.
La portada, que falta, sí.
La portada del llibre, que es diu Barcelona Retro, que hauríeu de comprar si no el teniu ja, doncs una de les rutes et porta cap a l'edifici que hi ha a la portada, hi ha unes bústies espectaculars. Sí. Doncs aquest edifici està a la plaça Molina, fa cantonada entre Via Augusta, carrer Brusi i el carrer de dalt, paral·lel a Via Augusta, que és Sant Elies.
O sigui, allà davant de la, que seria aquella benzinera que hi ha per allà?
Una miqueta més cap a Via Augusta. Sí, però aquest edifici va ser construït per Antoni de Moragues, un arquitecte moderníssim, i bé, els vestíbuls són pràcticament, més que zones d'entrada a l'edifici, són zones d'estar. O sigui, hi ha mobles, hi ha sofàs, ceràmica, a mi que m'encanta també la ceràmica. És un edifici més que per entrar, per estar-t'hi. I després segon, també, si us agrada doncs, el tema més brutalista, això de formigó dur, pur i dur, segurament haureu passat per allà a Drassanes, al costat de Drassanes, al final de la Rambla, per l'edifici Colón, la Torre Colón. Us sona? La Torre Colom.
Sí, sí.
Doncs en aquell edifici, aprofitant que ara fa poc s'hi ha col·locat un restaurant a l'última planta, val molt la pena anar a dinar al restaurant, un restaurant que es diu Marea Alta, i està a l'última planta de la Torre Colón.
I això està exactament?
Això està a Drassanes, pràcticament al final de la Rambla, cantonada al costat del Santa Mònica, centre de Santa Mònica.
I tot això, aquesta falera, et ve de petit?
No sé de quan ve, però... no sé què dir-te, és que ja et dic, em tronquen moltes coses, perquè no només m'interessa l'art modern d'aquesta època, sinó jo puc al·lucinar, per exemple, que tu em diries, ets un friqui, amb les manetes de les portes a l'hora d'entrar, de dir, o amb les bústies d'un edifici, però són bústies fetes normalment per l'arquitecte, expressament, plenes de detalls. Doncs jo, el disseny d'objectes a mi m'apassiona també.
Quina bogeria.
El per què funciona una maneta, com si és fàcil obrir o tancar una porta. Bueno, no sé què més vols que t'expliqui. Però això em passa també amb les culleres. Jo a l'hora de buscar una cullera a casa per prendre la sopa...
Al món, però escolta... Sí.
Home, no us passa a vegades que us foten unes culleres que no es pot agafar sopa? No hi ha capacitat d'agafar sopa. Doncs has d'anar a una botiga especialitzada en coberteria i anar provant, de dir, veure, jo vull una cullera fonda, com les que...
Fonda, d'aquestes que quan agafes la sopa queda dins i no cau...
Exacte, doncs això és l'art del disseny industrial, l'art de dissenyar objectes, no? Doncs, o una tetera que no... cremis quan, o no vessi el te quan estàs en aquelles tateres d'alumini que les cremaries totes.
Sí. Perdona. Sí. Les tateres aquestes que repixen.
Exacte. Clar,
que són aquestes que són totes.
Totes.
Tu te'n vas a un bar o a un restaurant i demanes un te i et porten aquesta tatera que repixa.
Sí, a més.
És a dir, aquesta que et treus així i comença a caure pel cantó.
Sí, i el te que encara no han entès que s'ha de servir a uns 70 graus. No a temperatura d'ebullició. Quan t'arriba el te ja s'ha evaporat l'aigua.